Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. El sector turístic català afronta la Setmana Santa amb bones perspectives i ocupacions que en molts casos ja freguen o superen el 90%. Les bones condicions de neu al Pirineu i l'alta demanda a la costa després d'un hivern plujós fan preveure una campanya positiva, sobretot a partir de Dijous Sant. En canvi, el context internacional, marcat per la guerra a l'Orient Mitjà, pot frenar part de l'activitat. Prop d'un 40% de les agències de viatge preveuen menys reserves que l'any passat i Barcelona podria registrar una lleugera baixada de visitants internacionals. Pel que fa al turisme rural, les reserves d'última hora poden marcar l'evolució de la campanya, condicionada també per l'encariment dels carburants. El president de la Confederació de Turisme Rural i Agroturisme de Catalunya, Carles Barcons, confia poder remuntar una primera part de la setmana més fluixa. N'ha parlat a la xarxa.
Esperem que sí, perquè de moment les dades que tenim nosaltres són unes dades de relativament baixa ocupació. Potser degut al mal temps, potser degut a un canvi de mentalitat i de forma de funcionar de la gent. No ho sabem. De fet, hi ha algunes cases que de moment la tenen totalment buida la Setmana Santa, el qual em sembla recordar que no havia passat mai. Entre tot plegat parlaríem del 70% d'ocupació segurament. Comptant la Setmana Santa llarga.
Pel que fa aquests dies, el Servei Català del Trànsit preveu la mobilitat de 590.000 vehicles. També controlarà el GPS perquè no facin passar conductors per pobles i viles per escurçar el trajecte. La reunió entre el govern i els sindicats educatius convocants de la vaga, USTEC, professors de secundària i intersindical, ha acabat sense acord amb l'amenaça de noves mobilitzacions al tercer trimestre. Els sindicats reclamen reobrir la negociació per millorar les condicions salarials i laborals dels docents, ja que consideren insuficient l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Mentrestant, els sindicats que han acceptat aquest acord el valoren positivament i demanen el suport de les altres organitzacions sindicals. N'ha parlat a la xarxa el secretari de Política Sindical d'UGT, l'Òscar Riu.
Creiem que els augments són molt necessaris, que comencem a recuperar i hem recuperat pèrdua de poder adquisitiu, però que també aquest acord entre les aules, reducció de ràtios i millora de tot un seguit de condicions laborals. Nosaltres creiem que és un acord que quan comenci a arribar a les aules i als col·legis del nostre país es veurà que és un bon acord i, per tant, esperem que la resta d'organitzacions sindicals facin una crítica adequada i s'assumin a l'acord que vam signar fa dues setmanes.
Educació defensa també aquest acord i assegura que dona resposta a les demandes del sector. També demana als sindicats que tornin a la mesa de negociació per aplicar les mesures previstes. I fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, l'esport té veu pròpia. Cada dilluns i divendres a 2:15 del migdia, connecta amb Zona Mixta el programa esportiu de Ràdio L'Escala amb Ivan García. Resultats, entrevistes i tota l'actualitat dels equips i esportistes locals. Zona Mixta, l'espai on l'esport de casa és protagonista.
Hi ha cançons que mai s'obliden. Aquelles melodies que tornen i et fan viatjar en el temps. A Torna-la a tocar, Sam, Jordi Piqué et convida a reviure els temes que han marcat generacions. Dissabte a les 11 del matí i diumenge a les 12 del migdia a Ràdio L'Escala. No t'ho perdis, perquè hi ha cançons que sempre mereixen tornar a sonar.
Amb en Joan Brugués anem navegant entre veles blanques i un poble cantant. Sons a cau d'orella, la ràdio ens porta al cant, entre veneres i tavernes amb Joan Brugués. Sons a cau d'orella.
A Ràdio L'Escala, dissabte a les 12 del migdia i diumenge a les 11 del matí.
Els dissabtes de 6 a 8 de la tarda arriba la primera llista. El repàs setmanal de les cançons que més estan triomfant. Pujades, baixades i el número 1 de la setmana.
La primera llista.
Apropem les novetats musicals de la setmana a la primera llista. Cada setmana a Ràdio L'Escala, passem llista.
Primera llista, amb Marc Clapés.
Ràdio L'Escala, a prop de tu.
Ui, avui, el magazín matinal per encarar bé el dia, amb Joan Brugués.
Què tal? Com estan? Molt benvinguts. Són les 11:05:57. Mira, ens esperem les 11:06 i comencem aquest avui divendres en tot el que els hi tenim preparat. Volen saber el que és? Doncs vinga.
La programació matinal el divendres a Ràdio L'Escala. De 11 a 12, el programa Ui Avui amb Joan Brugués. De 12 a 1, el magazín. El més calent a l'Aigüera amb Ona Vilà. A la una, l'informatiu amb l'Ali Giner. A continuació, Zona Mixta. L'actualitat esportiva amb Ivan García. Entreteniment, notícies i esports. La fórmula del matí a Ràdio L'Escala.
Doncs aquesta és la fórmula avui d'aquest divendres ja, abans d'aquesta aturada. Aquesta aturada que tindrem per Setmana Santa. Avui, doncs, la programació regular s'acaba avui i hi haurà un descans, degut a això, a Setmana Santa, per la setmana vinent, aquesta setmana que ens va des del 30 de març fins al 6, fins al 5 d'abril, doncs, ja amb tota l'activitat de Setmana Santa pel mig, i després ja ens hi tornem a posar el dia 7 d'abril ja començarem ja, o tornarem a reemprendre, més ben dit, aquesta seria la paraula, tornarem a reemprendre la programació habitual. Doncs vinga, anem doncs, a començar avui amb aquest dia, doncs, que Déu-n'hi-do, el que bufa, el que va bufar ahir, el que bufarà, i, bueno, veurem doncs, com està la situació, perquè em penso que encara doncs, ha de continuar bufant alguna estona més. Això és el que em passa. Bé, tinc un petit problema, els explico, doncs que el guió que tinguen aquí no és el que tocaria, per això, de moment, els posarem una petita pausa musical i de seguida vinc amb el guió que toca. Això a vegades passen, que al moment que l'electrònica em falla, jo soc d'aquells que no vaig en paper, sinó que vaig amb una tablet, i això és el que m'ha passat ara en aquest moment. Els hi poso una petita cortina musical i ja de seguida anem al que toca per al dia d'avui.
Sobre les espatlles i el cor el tinc ple com un ou. Però intentant arribar al cel he perdut tota la gràcia, he perdut el que em feia ser jo. Oh, jo també he perdut el nord. Oh, per ser part del vostre joc. I he estat volent ser qui no sóc, enganyat pel pop i pel que diu la penya. Però fins que no he fet un pas descalç, no he tocat de peus a terra. Mm-hmm.
Vinga, doncs tornem al mètode tradicional, al mètode paper, que el tenim aquí, després del fallo del mètode electrònic, el mètode digital, tornem al mètode de paper. I vinga, anem a començar, i ho fem per als apunts del dia. I comencem aquests apunts del dia parlant del temps, el temps que, doncs, que és protagonista i amb tot el que pot comportar amb les activitats que hi pugui haver-hi per aquest cap de setmana. Veurem ara com està. De moment anem per als números. Estem a l'estació del Camp del Pilans, que ens marca una temperatura de 13 graus en 4, una humitat del 34%, i una mínima enregistrada de 9,2. Pel que fa, doncs, ens marca aquí la direcció del vent, 43,9 quilòmetres per hora en aquesta zona. Això és la resta, doncs, en tenim les temperatures que van des dels 12, la més baixa, fins als 14, la més alta. La resta, la majoria, els tenim en 13 graus. Només hi ha dues estacions que varien, que si aquestes dues, doncs, passessin una pugés, doncs tindríem la igualtat, que ara fa temps que no ens passa això. Vinga, anem, perquè tenim cap de setmana a la vista, que estarà marcat per la tramuntana. Demà baixarà d'intensitat, però diumenge tornem a tenir un episodi molt intens. Vol dir que atenció amb el que pot venir, perquè, esclar, pot ser, doncs, que aquestes competicions esportives, de fet, vèiem que sortia ja un avís del Futbol Club L'Escala que suspenia els entrenaments per això, per el mal temps. Veurem si les competicions esportives a l'aire lliure se'n ressenten amb el que hem de tenir aquests dies aquí a l'Empordà. Avui divendres, màximes entre 12 i 14 i mínimes entre 7 i 9. El cel serà tot el dia amb algunes senyals de tramuntana cap al nord, bona visibilitat i ambient fred tot el dia. Tramuntana forta tot el dia en quant al vent de força 6-8. Això començàvem així, de matinada. Ara ha pujat a 7 a 9, ara al migdia, i ja cop a mitja tarda i vespre mancarà cap a força 5-7. Les ratxes superaran els 80 km per hora al llarg del dia. Això per avui. Passem ja a demà dissabte, amb un cel serè, en unes màximes entre 15 i 17, mínimes entre 9 i 11. Amb un cel serè entre matinada i migdia. A la tarda s'anirà atensant núvols alts de nord a sud i al vespre i nit quedarà el cel variable. La temperatura remuntarà a migdia. Bona visibilitat tot el dia. El vent tramuntana moderada de matinada fins a mig matí de força 4-6. A migdia es tornarà a reforçar i serà el vespre i nit quan pugi de força 6-8, ratxes que voltaran de 70-80 km per hora. I pel que fa diumenge, com acabarem aquesta setmana, doncs entre 11 i 13 graus la màxima i entre 6 i 8 la mínima. El cel serà gran part del dia només amb senyals de tramuntana cap al nord. Bona visibilitat i ambient força més fred. Tornarà l'hivern. Vent tramuntana forta durant tot el dia. De matinada anirà pujant de força 109, cap al mig matí entrarà grupada encesa que es mantindrà fins al final de la tarda. Les ratxes poden superar tensió entre els 90 i 100 km per hora. Déu-n'hi-do quan s'obrirà el diumenge. Això vol dir que afectarà a moltes celebracions del Ram, una celebració que sempre, almenys la benedicció sempre es fa a l'aire lliure. M'imagino que per causes climàtiques s'haurà de fer a dintre l'església. Això ja no sols aquí. Després també, aquí no, ja tenim les processons que se solen fer per el diumenge de Rams, que altres llocs en fan. Però no sé si algun lloc d'aquí a la zona de l'Empordà, zona tramuntana, fa alguna cosa. Sé que Castelló d'Empúries sí que tenien una activitat que per al diumenge de Ram, també que es feia a l'aire lliure, relacionada amb el seu viacrucis, però crec que, tal com està la situació, això s'haurà d'ajornar. Esperem, doncs, que almenys per la setmana que ve continuï o no continuï així tal com està, no, que vingui el bon temps, eh? Que tinguem una Setmana Santa allò plàcida, perquè encara hi ha neu a la muntanya, els, en aquí si fa bon temps veurem doncs, com arriba gent, com arriben turistes, podem dir turistes de Setmana Santa, i doncs bé, això també beneficia el comerç local. Vinga, estàvem amb el temps, que ja l'hem acabat, ara, què toca? Doncs toca sants, aniversaris, i recordar qui ens va deixar. Vinga, anem ja per en baixa d'aquest calendari del pagès, de la fulla del mes de març, avui divendres 27, divendres dels Dolors. Ah, sí, vinga, doncs felicitem, com no, a totes les Dolors, que hi ha Dolors que... Hi ha algunes que tenen, no sé, que tenen un dia fixe, i d'altres Dolors que ho celebren avui, divendres dels Dolors. Doncs mira, parlant de processons, doncs sí que no sé si els afectarà molt, però hi ha la coneguda processó dels Dolors que fan a Besalú. No sé si allà el temps els hi afectarà, perquè és una d'aquestes professons amb solera d'aquelles que hi va la gent a veure'ls, té un gran seguiment, i una de les conegudes també a comarques gironines, divendres de Dolors. També Sant Rupert, Sant Joan i Santa Lídia. Doncs felicitats amb elles i amb ell, sobretot també a les Dolors. Dissabte, Sant Gul, Sant Càstor i Sant Doroteu. I diumenge de Rams, de la Passió del Senyor. També Sant Altaci, Sant Amorgat i Sant Cirili. Déu-n'hi-do, els noms dels sants, eh? Déu-n'hi-do. Doncs vinga, felicitats a totes i a tots que celebren el seu sant, com també felicitats a totes i a tots que celebren el seu aniversari. Nascuts un 27 de març, moltes i moltes felicitats, desitjant que passeu un molt bon dia. Vinga, aquí és l'aniversari avui, doncs, de la cantant del Maresme, la Judit Niederman. Dic del Maresme perquè ara ben bé no recordo si el poble és Vilassar o és un altre premià, algun d'aquests pobles de la costa. Judit Niederman, que fa 35 anys, que la podrem escoltar aquest any aquí en el Portal Blau. I el director de cinema Quentin Tarantino, que en fa 63. I qui ens va deixar? Doncs ens va deixar Samuel Wilder, conegut com Billy Wilder, que va néixer a Sucha, que perteneixia a, segons es diu aquí, Imperi Austro-Hongarès, el 22 de juny del 1906, i va morir a Hollywood el 27 de març del 2002, a l'edat de 95 anys. Va ser director de cinema, guionista, productor austríac, 6 vegades guanyador del Premi Oscar, mestre indiscutible de la comèdia nord-americana dels anys 50 i 60. Billy Wilder va saber imposar un estil moralista i càustic. Va invocar temes polèmics a les seves pel·lícules de comèdia i va intentar desafiar l'opinió general i el purisme anglosaxó. El seu talent no es limita a la comèdia. També destaca el cinema negre i les pel·lícules d'època. Referent d'alguns directors que sempre que parlen de qui va ser per ell el seu mestre de cinema, surt el nom d'en Billy Wilder. I després de recordar la figura del que ens va deixar, la figura d'aquest cineasta, anem a aixecar la persiana, perquè ens agrada saber com respira cada dia la premsa gironina. Vinga, comencem per el Diari de Girona. Diari de Girona, que diu: incorporen més efectius per controlar el senglar a Girona. El Departament d'Agricultura desplegarà 50 professionals a Catalunya per actuar a les zones amb plans de control a poblacions actius, entre les quals hi ha la demarcació gironina. Aquesta és la notícia de portada del Diari de Girona, i la fotografia, doncs, fent referència a l'acte que va tingué lloc ahir a l'Auditori de Girona, la gran nit de la música catalana que des de fa anys es ve celebrant aquí, a Girona, a la ciutat de Gironina. Gran nit de la música en català. a l'Ossa, Ginestar o Casgrasses triomfen a l'Auditori de Girona en uns premis enderroc animats pels grans directes. I aquí, doncs, una de les fotografies és per la Ludwig Band, els que la veiem aquí en plena actuació. Això és el que ens porta el Diari de Girona a la seva portada, al Punt Avui, l'edició gironina, Patrimoni Emocional. Aquí, sí, el de Girona. Bé, és curiós, perquè les dues portades doncs, fan referència a Girona, perquè a la portada general doncs, hi veiem que surt la catedral de Girona, que diu L'ombra dels dracs allargada. Més de 10 anys després del rodatge de Joc de Trons, Girona continua formant part de l'imaginari dels set regnes. Doncs, veiem una església que estaven preparant una d'imatges que m'imagino que ha de sortir en processó, i l'altra, doncs, la catedral de Girona, amb les escales, i que d'aquí veiem la figura d'un drac, així és, una ombra d'un drac, aquí, com si fos un màping a la façana de la catedral de Girona. Això és el que ens deixen des d'aquest diari, el Punt Avui. Anem a l'esportiu. A l'esportiu, amb Clau Girona, diu Àlex Moreno veu amb cor de tornar a ser titular després de la lesió, aquest jugador doncs, que tornava no l'onze inicial, sinó tornava a tenir minuts en aquests últims partits i doncs, fins a la seva lesió havia sigut titular indiscutible, havia entrat sempre en els plans de Mitchell, continua entrant-hi i esperem doncs, que el veiem ja de titular, aquest jugador que va arribar aquest any en el mercat ja, el mercat d'estiu, no és un fitxatge d'hivern. I també a destacar l'Esport Girona, que avui comença la seva participació a la Copa de la Reina davant l'Avenida, aquest partit que es podrà seguir per Teledeporte a 9:45 del vespre. Anem ja després d'aquesta sèrie de diaris, diríem, de paper, anem en els digitals. I comencem per el Gerió Digital, que ens diu que el sector turístic gironí preveu una ocupació d'entre el 70 i el 90% per Setmana Santa. Els hotels esperen arribar al 85% i els càmpings fregar el ple en els dies més forts. Esperem que tot això es compleixi i puguem parlar d'aquestes xifres com es faci el balanç. I en quant al Girona Notícies, doncs, a veure que allò que te surten aquí, hem d'anar un xic enrere perquè la pàgina se m'ha, com popular meu, traspapelat, a veure si la podem recuperar aquí. Diu la sorpresa política a Lloret, Miguel Moreno fa un pas al costat i deixa el lideratge del PP. L'exlíder popular renuncia a la presidència i no serà candidat el 2027 apel·lant a un canvi real al municipi. Doncs aquest és el que ens deixa el Girona Notícies, aquesta sorpresa política a Lloret, amb el que havia sigut candidat aquests últims anys que no es presenta. En mica, suposo que ara encara és aviat, però m'imagino que ja a partir de setembre, octubre, aquest últim trimestre de l'any, ja seran coneixent noms dels que formaran part, els caps de llista, gent que formarà part de les llistes de les eleccions municipals del 2027. Molt bé, doncs vinga, acabem els apunts, tanquem la paradeta per anar a les cosetes. I les cosetes avui em ve en forma de refrany, que diu la felicitat no és fer el que un vol, sinó voler el que un fa. Això va dir el filòsof francès Jean-Paul Sartre. Arribem al divendres i sovint pensem que la llibertat i la felicitat comença just quan pleguem de treballar. Aquesta frase ens proposa un canvi de xip. No es tracta només d'esperar el temps lliure, sinó de trobar el sentit i el gust allò que estem fent ara mateix. I ara mateix obrirem l'ampolla musical. I servirem un glob de l'ampolla musical per escoltar, doncs, a veure si que la teníem aquí preparada, que no ens refugi, que no ens refugi, aquí la tinc. Doncs avui, com que tenim Judith Nederman, anem a escoltar un dels seus temes, com aquest que porta per títol Vinc d'un poble.
Sense arena. Vinc d'allà on tothom es somriu, d'allà on tothom sempre diu que el sol cura la pena. Al carrer del Carme hi ha Feliu que per Nadal sempre ens escriu algun poema. Amagats al passeig dels pins, amb mans de tan sols 15 anys, no han tingut temps d'aprendre. I sempre torno al mar, allà on puc respirar. I sento que la sal m'abraça i em purifica la pell. Vinc d'un poble mariner, on flors i pescadors naveguen d'allà on tothom fa el vermut, d'allà on les palmeres ploren la llorada cua. Quan arriba Sant Joan i el dia es fa més llarg per celebrar la nostra festa, omplim el poble de colors, cremem el desig al foc i l'alegria fa la resta. I sempre torno al mar,
avui, amb Joan Brugués.
Arriben les efemèrides, aquell moment del programa que volem saber què passava ara fa 5 anys, què en passava ara fa 10 en el món mundial i quin dia celebrem avui. Comencem pel que passava ara fa 5 anys. La notícia era que els alumnes de l'Institut del Pedró recullen més de 20 caixes en un recapte d'aliments dins el servei comunitari del centre. Estan molt satisfets de la resposta dels companys i del que suposa l'experiència. Escoltem com en parlava l'informatiu.
Alumnes de tercer ESO de l'Institut El Pedró de l'Escala han mostrat a tothom el seu costat més solidari amb l'organització d'un recapte d'aliments. Han dedicat hores de voluntariat a una iniciativa que s'ha encabit dins el servei comunitari del centre. S'han recollit una vintena llarga de caixes amb més de 200 quilos d'aliments. Marc Sánchez és un dels alumnes que ha participat al projecte.
Els supermercats de l'Escala feien una recapta similar, com la que hem fet aquest any nosaltres. El que passa és que, com ha dit, doncs, amb tota la situació del Covid, doncs, no s'ha pogut realitzar de forma correcta. I aprofitant que l'institut és un lloc amb moltes entrades i que és un lloc conegut per la gent de l'Escala, doncs hem fet aquest servei comunitari de recapta d'aliments, doncs, per la gent que ho està passant malament en aquesta situació, doncs, pugui avançar i doncs pugui alimentar-se bé amb els aliments que els estem proveient.
Per fer-ho possible, durant 4 dies s'han posat caixes a les diferents entrades del centre. Han quedat sorpresos per la resposta. Ferran Lagresa, alumne de tercer d'ESO.
Nosaltres ens vam dividir en uns grups i hi ha 3 portes de l'entrada de l'institut i ens posàvem cadascuna en una i allà amb unes caixes pues, anàvem demanant a la gent que havia portat algú de casa o que havia comprat que ens ho donés. I doncs estem molt contents per la gent ha anat fins i tot expressament als supermercats a comprar coses per portar a l'institut i poder aportar algú més a les famílies.
Aquesta era la notícia, aquest gran recapte que es va fer amb èxit per als alumnes de l'Institut El Pedró. I ara fa 10 anys la notícia era que tornen els clàssics, inicia la temporada, s'iniciava diumenge dia 27, que ara fa 10 anys, 27 de març era un diumenge, amb un concert de violí i piano. Escoltem la notícia aquesta vegada sencera.
Tornen els concerts clàssics a la programació cultural de l'Escala. El proper diumenge, dia 27, i a l'escenari habitual dels clàssics, a l'església de Sant Martí d'Empúries, es celebrarà el concert inaugural del festival pel que fa al 2016. Per l'estrena s'ha escollit un recital de piano i violí, amb l'actuació de Silvano Minella a la corda i Flàvia Brunetto al teclat. Es presentaran obres de Mozart, Debussy, Grieg, Poulenc i Burn. Des de l'Associació Cultural Pau Casals, que organitza els concerts, es recorda que s'ofereixen descomptes per entrades i invitacions. Entre d'altres, es poden aconseguir a través del Club del Subscriptor del Punt Diari i del Setmanari Empordà, a través del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i també mitjançant el Club 3C.cat. La programació 2016 dels clàssics inclou un repertori ben variat, amb sessions de valsos i balades o la interpretació dels Beatles a quatre mans que s'han programat pel mes de maig, i també guitarra clàssica, música de cinema o la interpretació de les quatre estacions, entre d'altres. El primer concert, però, recordem, aquest diumenge a les 7 de la tarda a Sant Martí d'Empúries amb un recital de violí i piano.
I més efemèrides, perquè després del que passava ara fa 5 anys, fa 10, anem al Mundial. Al Mundial, perquè tal dia com avui, de l'any 2006, s'inaugurava la cadena televisiva La Sexta, que a vegades deia, bueno, una altra cadena, però bueno, allò que tenies aquella expectació per saber doncs, de què iria aquesta cadena, una cadena que avui dia encara doncs, està en actiu. I feia un discurs inaugural d'Emilio Aragón, que va ser durant una temporada el seu director. Això passava un 27 de març del 2006, i el 27 de març també celebrem, entre altres dies, un dels dies que hi ha, un dia que a mi m'agrada molt, i segurament, perquè quasi sóc habitual diari, perquè avui celebrem el Dia Mundial del Formatge, un aliment en segles d'història considerat patrimoni cultural de la humanitat. I jo sóc d'aquells assidus al formatge, quasi podria dir, quasi diari, un dels aliments doncs, que m'agrada, que m'ho passo molt bé. Doncs vinga, amb aquestes efemèrides d'avui, donem pas ara ja el que és aquesta secció que ens porta en Miquel Pagès cada divendres, com són aquestes reversions. I què són les reversions? Doncs això, una cançó, i d'aquesta cançó conèixer les versions que se n'han fet. I avui, Autumn Leaves, no sé si ho pronuncio bé, és una adaptació lírica en anglès de la cançó francesa Les Fulles Mortes, composta per José Cosma, el 1945. Després es va fer a l'any 1950, es va escriure una traducció de la lletra amb l'anglès. Doncs anem a saber com ens ho explica Miquel Pagès i quines versions ens fa escoltar d'aquest tema.
A Ràdio L'Escala, reversions, amb Miquel Pagès.
Benvinguts a una nova entrega de Reversions, el programa de Ràdio L'Escala on repassem aquells temes més versionats, aquells que han atret l'atenció de molts compositors que els han adaptat al seu estil. Avui, la proposta és aquesta.
Tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai rien oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte.
Autumn Leaves és un estàndard del jazz basat en la cançó francesa Les Feuilles Mortes, composta per Joseph Cosma amb lletra original de Jacques Prévert i adaptada a l'anglès per Johnny Mercer. És una de les melodies més interpretades i enregistrades del segle XX, emblemàtica del seu repertori de jazz vocal instrumental.
C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais.
Aquesta és la versió que el 1948 en feia Cora Boquer, amb Philippe Gérard al piano. Però si rebusquem, en trobem una encara més antiga, que podem escoltar extreta de la pel·lícula Les Portes de la Nuit, estrenada el 3 de desembre de 1946. El so que escoltem és el de l'època.
Vous connaissez cette heure-là?
Non.
Moi non plus. Et pourtant, pour les chansons, j'en connais un rayon. Moi, je l'ai déjà entendu. Mais où et quand?
Sinatra és un d'aquells cantants que la que trobava un tema que li encantava no dubtava en posar-li la seva empremta i convertir-la en tot un èxit.
The falling leaves drift by the window. The autumn Thank you. kisses, the sunburned hands I used to hold.
Qui també s'hi va fixar va ser Barbara Streisand, que l'any 1966 donava el seu toc especial a Autumn Leaves. La versió d'Eric Clapton de l'any 2010, inclosa al seu àlbum titulat Simplement Clapton, és una de les interpretacions més estimades dels últims anys pel seu aire de blues relaxat.
And soon I'll hear a winter song, but I miss you most of all, my darling.
Artistes més propers a l'actualitat també han tingut debilitat per aquest tema. És el cas de Chiran, que en feia aquesta versió al 2011. Per cert, de Chiran, no us podeu perdre la pel·lícula que ha fet en un enregistrament continu dels seus temes, el que es coneix com One Shot, que podeu trobar a Netflix.
Another day, another life passes by just like mine. It's not complicated. Another mind, another soul, another body to grow old. It's not complicated. Do you ever wonder if the stars shine out for you? Float down like autumn leaves and hush now. Close your eyes before the sleep.
De versions més recents podem parlar de la cantant de jazz Laila Bialy, que es va publicar originalment com a senzill a finals de 2022 i posteriorment es va incloure al seu àlbum de 2023 titulat Your Request. Podríem dir que és una de les interpretacions vocals més populars i aclamades de l'última dècada en l'escena del jazz actual. Aquí posem el punt i final del capítol d'avui. Passeu unes bones reversions. Fins la propera. Adéu-siau.
Since you went away, the days go long, and soon I'll hear all the winter song. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves.
I després d'aquestes reversions que ens ha portat Miquel Pagès amb aquesta cançó, amb les diferents versions, és el moment que passem al cinema. I començarem, no sé si tindrem temps després per la cartellera, però sí per al cinema a la xarxa amb Víctor Alexandre, que avui el programa està dedicat al cinquantenari de la mort de Agatha Christie. amb l'excepció de Shakespeare, Christie és l'autora d'obra literària amb major nombre de versions cinematogràfiques de tota la història. Anem, doncs, a escoltar el que ens proposarà avui, on ens explicarà avui Víctor Alexandre amb el cinema a la xarxa.
Continguts en xarxa.
¿Qué hora supone que la mataron?
Verá, lleva muerta unas 6 horas. No más de 8.
Entre la medianoche y las 2 de la mañana.
Lo cual es extraordinario.
¿Por qué?
Porque significa ni más ni menos que Mademoiselle Jacqueline está fuera de toda sospecha. Creo que me dijo Mon Colonel que Madame Doyle abandonó el salón un poco antes de las 11:45 para irse a la cama. Y que desde ese momento Jacqueline estuvo constantemente acompañada, primero por Mademoiselle Rosalie y Monsieur Doyle, y luego por Monsieur Ferguson y Mademoiselle Bower, que le inyectó morfina y pasó la noche entera a su lado en su camarote.
Simon Doyle queda también eliminado al resultar herido en la pierna. No creo que pudiera llegar a su dormitorio.
No podría dar un paso, se lo aseguro.
Ojalá el proceso de eliminar sospechosos siga tan rápido.
Me temo que no será así, mon coronel. Todo el mundo en este barco sabía perfectamente que Mademoiselle Jacqueline odiaba a Madame Doyle. Lo que ha ocurrido es lo que los americanos llaman un frame up.
Al menos Mein Herr no puede sospechar de mí.
Oh, ¿por qué no? Usted tenía buenas razones para asesinarla, según pude descubrir anoche.
Oh, ¿con qué no soy yo? Pero eso no era motivo. Podía haberla demandado.
A riesgo de arruinarse, matar es más barato.
Y más seguro si no te descubren.
Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta escena que ara sentíem pertany al film Mort al Nil, de John Guillermin, basada a la novel·la d'Agatha Christie, amb un repartiment extensíssim de belles glòries. Peter Ustinov, Angela Lansbury, Betty Davis, Maggie Smith, David Niven i les més joves, en aquell moment, Mia Farrow i Jane Birkin. Hem obert amb aquest film perquè avui dedicarem el nostre temps al cinquantenari de la mort d'Agatha Christie. Agatha Christie va morir l'any 1976, 2 anys abans que el cinema portés a la pantalla la seva novel·la Mort al Nil. Com sabeu, Agatha Christie és un fenomen literari universal que, amb l'excepció de Shakespeare, és l'autora amb el major nombre d'adaptacions cinematogràfiques. La seva novel·la més famosa és 10 negrets, del 1939. Se'n van vendre 100 milions d'exemplars. Està considerat un dels llibres més famosos de la història i se n'han fet diverses adaptacions al cinema. Aquesta és una escena de la versió del 1974.
Diga, señor.
¿A qué distancia está el pueblo más cercano?
No hay absolutamente nada, señor, más que desiertos y montañas, en 300 kilómetros a la redonda. Lo he mirado en el mapa.
Tendrá que venir el helicóptero.
Me temo, señor, que eso no va a ser posible.
¿No puede llamar por teléfono?
No hay teléfono, señor.
¿No lo hay en un sitio como este?
La línea debe estar cortada, señor.
¿Y automóvil? ¿No hay aquí un coche?
No hay coche, señor.
¿Y radio?
No funciona.
Gracias, Martino.
De nada, señor.
La versió de 10 negrets del 1974, protagonitzada, com d'habitud, per tot un estol d'actors famosos. Aquí hi havia Oliver Reed, Richard Attenborough, Elke Sommer, Stefano Dran, Charles Aznavour, Herbert Lom, Adolfo Celli i Orson Welles, que hi posa només la veu. No era pas la primera versió de la novel·la d'Agatha Christie. René Clair ja n'havia fet una força digna, l'any 1945, encara que canviant el final amb actors no molt coneguts o poc coneguts, però molt bons. Per exemple, el canadenc Walter Huston, pare del director John Huston, i la gran Judith Anderson, la pèrfida senyora Danvers de Rebecca, de Hitchcock. Agatha Christie, nascuda el 1890, era filla d'una família benestant que, curiosament, en comptes de dur-la a l'escola, van fer que rebés tota l'educació a casa seva, fins als 12 anys. Va ser a casa on Agatha Christie va aprendre a llegir i a escriure. Als 12 anys la van dur a l'escola. Entre els 15 i els 20 va estudiar a París i després va tornar a Anglaterra. Els seus primers textos els va dur un munt d'editorials i també revistes, i totes li van dir que no. Als 24 anys es va casar amb un pilot que es deia Archibald Christie, i d'aquí ve el seu cognom, perquè de soltera no es deia Christie, es deia Agatha Miller. El 1916 va escriure la seva primera novel·la amb el detectiu Hèrcules Poirot, però no va aconseguir que li publiquessin fins al 1920. I gràcies a que va ser un gran èxit, aquest llibre va continuar publicant. Un dels seus llibres més famosos és Assassinat a l'Orient Express. Aquesta és una escena de la versió cinematogràfica del 1974. És un diàleg entre Richard Widmark i Albert Finney, és a dir, entre un milionari nord-americà i el detectiu Hèrcules Poirot.
Perdóname, señor. ¿Haría usted el favor de darme una cerilla?
Sí, desde luego.
Gracias. Me llamo Ratchet. ¿Tengo el placer de hablar con el señor Hércules Poirot?
El placer posiblemente, señor Ratchet. La intención seguro. Me ha pedido cerillas. Le he dado una caja y no las ha utilizado. No se necesita mucha agudeza mental para deducirlo.
Es maravilloso. Siéntese, señor.
Solo un momento.
Solo un momento. Gracias. Bien, señor Poirot.
Poirot.
¿Cómo dice?
Poirot.
Ah, Poirot, bien. Deseo advertirle que en mi país también vamos directamente al grano. No nos gusta perder el tiempo. Quiero que haga usted un trabajo para mí. Le pagaré mucho dinero. Muchísimo dinero.
¿De qué se trata o cuál es, como usted dice, el trabajo que quiere que haga?
Señor Poirot, soy un hombre muy rico. Cuando uno llega a una posición como la mía, se tienen enemigos.
Solo uno.
¿Qué demonios quiere decir con eso?
Simplemente que, como usted dice, cuando un hombre llega a una posición como la suya, se tiene principalmente un enemigo. Uno mismo, señor Ratchet.
Assassinat a l'Orient Express, de Sidney Lumet, basada en la novel·la d'Agatha Christie. Aquí, com en totes les pel·lícules corals, a més de Richard Widmark i Albert Finney, hi va participar un conjunt d'actors rellevants. Lauren Bacall, Sean Connery, Anthony Perkins, Vanessa Redgrave, John Gielgud, Michael York, Jacqueline Bisset i Ingrid Bergman, que va guanyar l'Oscar a la millor actriu de repartiment. Aquesta, tanmateix, no és pas l'única adaptació cinematogràfica que existeix d'aquesta novel·la. Hi ha dues versions televisives, una del 2001 i una altra del 2010. Dues d'animació i una altra força interessant per a la pantalla gran, dirigida i protagonitzada per Kenneth Branagh, amb Judi Dench, Penélope Cruz, Johnny Depp i Michelle Pfeiffer. Hi ha un episodi curiós a la vida d'Agatha Christie, un episodi que sempre ha quedat en un misteri. Són els 10 dies que ella va desaparèixer quan el seu marit li va dir que volia el divorci perquè estimava una altra dona. Ella s'ho va agafar molt malament, se'n va anar de casa i ningú sabia on era. Va començar una recerca per tot el país, la premsa parlava d'ella, perquè era molt famosa, i finalment, al cap de 10 dies, la van trobar en un hotel remot, inscrita no pas amb el seu nom, sinó amb el nom de l'amant del seu marit. Els metges la van visitar i van dir que era un tema d'amnèsia, cosa que no deixa de ser molt estranya. Precisament se'n va fer una pel·lícula d'aquest fet. La pel·lícula es diu Agatha, i Vanessa Redgrave feia el paper d'Agatha Christie. També hi apareixia Dustin Hoffman. Escoltem ara una escena d'una altra pel·lícula d'una de les seves novel·les, Testimoni de càrrec. Aquesta escena té lloc al judici i és un diàleg entre el gran Charles Laughton i Marlene Dietrich.
¿Cree que no? En este país nos sentimos inclinados a tomar mucho más en serio el matrimonio. Sin embargo, Frau Helm, según parece, cuando conoció al acusado en Hamburgo, ¿le mintió usted en lo referente a su estado civil?
Yo quería salir de Alemania, así
le
que...
Le mintió usted, ¿verdad? Diga sí o no, por favor.
Sí.
Gracias. Y a continuación, al disponer su boda, mintió a las autoridades.
No, no dije la verdad a las autoridades.
¿Les mintió usted?
Sí.
En la propia ceremonia matrimonial, cuando juró amar, honrar y obedecer a su marido, también eso fue mentira.
Sí.
Y cuando la policía la interrogó sobre este pobre hombre que se creía un esposo amado y respetado, ¿les contó usted
lo que Leonard quiso que les dijera?
Les contó que estaba con usted en su casa a las 9:25 y ahora dice que eso es mentira.
Sí, mentira.
Y cuando dijo que se había herido accidentalmente en la muñeca, volvió a mentir.
Sí.
Y hoy nos cuenta una historia totalmente distinta. La cuestión es saber si mintió entonces y está mintiendo ahora. ¿O es usted en realidad una embustera habitual y crónica?
Testimoni de càrrec, de Billy Wilder. Una molt bona adaptació d'una obra d'Agatha Christie amb 6 nominacions a l'Oscar, incloent-hi millor pel·lícula i millor director. Perquè ens fem una idea de l'abast de l'obra d'Agatha Christie, n'hi ha prou que parem atenció en el nombre d'adaptacions que se n'han fet. 188. Deixant de banda els muntatges teatrals, que han estat moltíssims, cal comptar 2 pel·lícules d'animació, 8 adaptacions en forma de joc, 140 adaptacions per a televisió, en forma de telefilm o de sèrie, i 38 pel·lícules, de pantalla gran, 38 pel·lícules sobre novel·les d'Agatha Christie. És difícil trobar un autor que pugui presumir d'haver despertat tantíssim interès cinematogràfic. Els seus darrers anys van ser una mica durs pel que fa a la salut, ja que Agatha Christie tenia greus falles de memòria i es va parlar d'Alzheimer. El seu més gran èxit teatral va ser l'obra La Ratera, que es va estrenar el 1952 a Londres i des d'aleshores no ha deixat de representar-se canviant d'escenari i d'actors i ja ha superat les 30.000 representacions. Agatha Christie va morir el 1976, a l'edat de 85 anys, i nosaltres li hem dedicat aquest cinema a la xarxa, que ha tingut Ayman Triqui a les vies de so, a motivari de la seva mort, que tancarem amb la sintonia de la sèrie Miss Marple, de la BBC, que la grandíssima actriu Margaret Rutherford va interpretar entre 1961 i 1964. Els llibres d'Agatha Christie han estat traduïts a un centenar d'idiomes i s'han venut 2.000 milions d'exemplars. 2.000 milions d'exemplars. Unes vendes que només han estat superades per William Shakespeare i per la Bíblia. El seu segon marit era un prestigiós arqueòleg britànic que va morir 2 anys després d'ella. A Agatha Christie li agradava molt la professió d'arqueòleg del seu marit. Deia, un arqueòleg és el millor marit que pot tenir una dona. Com més gran es fa, més interessat està ell en ella. Fins la setmana vinent, amics.
Continguts en xarxa.
Entre les estrenes de la setmana destaca la comèdia Lapònia. Una parella viatja a Finlàndia per celebrar el Nadal amb els cunyats. També arriba La Grazia, la darrera pel·lícula de Paolo Sorrentino, guardonada a Venècia. I torna L'heroi del regne Champiñó, Super Mario Galaxy, la pel·lícula.
Por lo del cielo, ya no se lo cree.
¿Pero qué le habéis contado vosotros?
Que la muerte es un viaje irreversible hacia la nada.
Joder, Olavi. Joder.
Lapònia arrenca quan la parella formada per la Núria i l'Olavi, assentats a la regió finlandesa amb la seva filla, decideixen convidar la germana d'ella, el cunyat i el fill de tots dos a passar el Nadal. Sembla un pla perfecte, però tot s'espatlla quan la nena li explica al cosí la veritat sobre l'existència del Pare Noel. Les que havien de ser unes festes especials es converteixen en una batalla campal.
Pues mira, sí, hay algo más. Soy sexy.
Firmar esa ley requiere un valor que tú no tienes.
Si no la firmo, soy un torturador. Si la firmo, soy un asesino.
L'actor Tony Servilio va guanyar una Copa Volpi al darrer Festival de Venècia per la seva interpretació a La Grazia, la darrera pel·lícula de Paolo Sorrentino. És en Mariano De Santis, president de la República Italiana, un polític veterà, demòcrata, humanista i catòlic, que de sobte comença a dubtar sobre decisions importants que ha de prendre, en especial sobre si aprova o no una llei d'eutanàsia.
Es obvio que no le asusta decir la verdad.
Ah, las mentiras son para los curas de pueblo. Yo soy el Papa.
El universo es inmenso.
I fins aquí el que els hi han pogut oferir d'aquesta de la cartellera, i també abans